Radio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La lectura, la literatura és una prioritat al Penedès en xarxa i avui és dijous de tertúlia literària i, per tant, ens acompanyen la Dolors Bosch i el Jesús Gómez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
La lectura que compartiran amb nosaltres és 1793, El llop i el vigilant, el primer llibre de l'anomenada trilogia d'Estocolm, que es va convertir en tot un fenomen literari a Europa i que diuen que ha revolucionat la novel·la negra històrica. Així d'entrada, sou fans de la novel·la negra? En llegiu sovint?
Fan? No. Ara, en segons... He llegit molta novel·la negra. A mi m'interessa, sobretot, l'ambientació i si la novel·la negra, a part del crim o els crims o el que sigui, m'ho situa en un context que a mi m'interessa, històric, de situacions que jo puguis aprendre coses. O sigui, això sí que m'agrada. I que estigui ben escrit, lògicament. Però vull dir, ser una autèntica fan, no. No, no, perquè a mi la novel·la negra sempre... Bueno, l'americana de fa molts anys, de jove, perquè et fa gràcia, però després fins aquí.
Sí, jo de jove, sobretot als anys d'universitat, vaig llegir força novel·la negra, especialment l'americana, de Cecil Hammett, Ross MacDonald, d'aquest tipus. També era una època que m'agrada molt el cinema negre americà. Però després reconec que l'he anat deixant i ara fa anys que no llegeixo una novel·la negra. Per això em va sobtar una mica, dir, ostres, ha de tocar una novel·la negra, no? A més, històrica. No?
Clar, jo vull creure que quan es va triar va ser perquè era històrica, més que negra, perquè la tertúlia de la biblioteca també hi ha una tertúlia de novel·la negra, ah, o sigui sí. Que tampoc tindria gaire sentit introduir novel·la negra dintre d'una tertúlia que no és la seva especialitat. Però bé, vull dir, és un llibre que realment jo no l'haguera llegit si no hagués estat a la tertúlia, perquè és un tipus de novel·la que no, en aquest moment no m'interessa, potser en un altre moment sí, però ara no. Però potser que en parlem de la novel·la.
Sí, no? Situeu-nos sí. I si sou capaços de dir el nom de l'autor, sí, endavant.
Home, mira, jo el puc traduir. Sí. Sí. Vull dir, Nat sí? Och Dag. I és nit i dia. Si us agrada més en català, doncs molt millor, no? Nicolás, sí. Nit i dia.
Molt bé.
Bé, faig broma, eh?
Que va néixer el 1979.
Sí, és molt jove. Bueno, sí.
Suec, per això té aquest nom impronunciable. Sí.
Bueno, a més ve de família noble sueca. Ell, en un moment determinat, vaig llegir una entrevista que deia que a ell li interessa saber d'on ve per poder-ho explicar als seus fills. Que ell diu que els seus pares no els interessava i que a ell li interessa i que per això ha, diguem-ne, rebuscat. I segons tinc entès, ara ha escrit un llibre que es diu La maledicció dels Stevenson, que és la seva història. Sí, però bueno, em sembla bé. Vull dir, a veure, la novel·la està ben feta.
Bueno, és un debut, crec jo, impressionant.
És el seu debut literari.
I va rebre el premi com a millor novel·la, com a òpera prima de novel·la negra a Suècia, sí.
Sí, bueno, n'ha rebut molts de premis a Suècia, eh? Sí, sí. Bueno, a veure, està ben... O sigui, jo, si hagués de dir què li passa a la novel·la, vull dir, està situat dintre d'un crim, lògicament, i està situat al 1793, lògicament.
L'any del títol és
l'any del títol és autèntic.
De la història.
Perquè, a més, la història passa dintre d'un any.
Sí, sí.
Més
sí,
o menys,
sí.
O sigui, sí. L'explicació és...
Està estructurada en quatre parts, que són la tardor del 1793, de la tardor donem un pas enrere, un salt enrere, que és a l'estiu del mateix any, un altre salt enrere a la primavera, i tornem a enllaçar amb la tardor amb l'hivern, que és la part final del 93. Que l'any 93 fa no res que ha passat la Revolució Francesa, el 1789, l'any 1792 ha sigut assassinat el rei Gustau III. El rei Gustau III, ja com tots els reis, i més els absolutistes, doncs tenien por de que la flama de la Revolució Francesa arribés als seus països i acabessin també amb ells. Recordem que precisament en l'any 93... El gener, el Lluís XVI va ser guillotinat, i a l'octubre va ser guillotinada la Maria Antonieta. Vull dir que...
Sí, i això surt en la novel·la, eh?
Sí.
Sí, hi ha una referència sobre
sí,
això.
Sí, perquè llavors també intenten investigar... Bueno, intenten frenar possible arribada d'instigadors que afavoreixin aquest esperit revolucionari que està coent a tota Europa, no?
Que no arribi la flama revolucionària.
Hi ha una part de la policia que es dedica precisament a això, no? Els que van arribant a Suècia a veure amb quina intenció arriben, quins plans tenen...
Estan molt pendents de totes les influències que puguin arribar de fora, perquè tenen por, realment. Però, bueno, la novel·la en si és trobar un cadàver. Cadàver mutilat.
És un inici molt clàssic.
Vale? Un inici molt clàssic. Es troba un cadàver mutilat.
Ha sigut una mutilació horrible. Una mutilació horrible. Que després això es descriu en tot... Perdona, Dolors. Que això es descriu en tot detall en la segona part. I jo seré sincer que vaig pensar... Bueno, continuo perquè... Bueno,
no calia, no?
Llegir, però com la tercera part vagi en aquest to de truculència i de brutalitat, deixo el llibre, no? Però per sort la tercera part em va tornar a agafar i reconec que està molt ben escrit i que la trama és molt àgil i molt ben travada, no? Perdona, t'he tallat, Dolors.
No, ja està. O sigui, l'únic és que llavors hi ha dos personatges que són precisament el llop i el vigilant, perquè jo crec que el títol és això, vull dir, és un investigador que representa que és un advocat que és, representa que és la persona més justa i més equilibrada que hi ha i que sempre hi ha una cosa, a mi m'encanta perquè diu que ell l'únic que vol és escoltar a l'assassí, perquè vol saber els seus motius. I aleshores mai, donarà com a culpable un assassí sense saber per què hi ha arribat.
I també perquè té dret. Llavors pensa que és un acte de justícia d'escoltar la veu. Sí. De l'acusat,
no? I això queda,
no? De l'assassí.
I això en el llibre queda molt clar. El que passa que no es pot explicar perquè li traiem la cosa, eh? Aleshores, bé, aquí hi ha per una banda això i per l'altra banda hi ha un vigilant que és un home que és manc, o sigui, li falta un home perquè ha estat en la guerra contra Rússia, i s'ha quedat sense... i fa de vigilant. Llavors, aquest home, doncs, són els dos que es complementen i que fan la investigació i al final...
Mira,
ho fan molt bé perquè ho troben, eh?
Si us sembla, llegeixo encara que sigui una mica llarg l'inici, perquè penso que els oients es poden fer una idea del to i de la forma de narrar, de l'estil que té l'autor. Diu, Michael, guàrdia Michael, desperta't, sisplau. Algú el satseja i en Cardell es desperta de l'endormiscament amb una sensació fugaç de dolor al braç esquerre que ja no té. Una mà de fusta tallada pres el lloc a l'extremitat que falta. El munyó descansa en un espai buit dins de la fusta de faig lligada al colze amb corretges de cuir. Li esquincen la pell. A hores d'ara ja hauria de saber que li convé afluixar-les abans de posar-se a fer una becaina. Obre els ulls a contracor i es queda contemplant la vasta planura de la taula envernissada. En el primer intent d'aixecar el cap, la galta li queda enganxada a la superfície de fusta i quan s'aixeca, la perruca li cau sense que ell se n'adoni. Deixa anar un renec i la fa servir per aixugar-se el front i tot seguit se la fica dins de la jaqueta. El barret li cau rodolant a terra i li queda abonyegat. La llissa amb el puny i se'l posa al cap. Va recuperant la memòria. És el celler Hamburg i deu haver estat bevent fins que ha perdut el coneixement. Amb un cop d'ull al seu voltant observa que n'hi ha d'altres en condicions semblants. Els pocs borratxos que el propietari considera que tenen prou diners per no llançar-los al reguerot estan estirats a sobre els bancs i les taules i s'hi quedaran fins al matí, quan marxaran trontollant cap a casa on rebran els retrets dels que els esperen. Ja a l'inici, en poques línies, és molt potent. Està la descripció ja que fa del Michael, del guàrdia, que li falta el braç i que, a més, té un trauma de guerra important que també tindrà el seu sentit en la història que s'explica a continuació. La presència aquesta del rierol, de la brutícia, de l'alcohol, no? Del beure, que està molt present. Vull dir, aquest el Michael no para de beure, no sé com... com aguanta
jo,
tant, no?
Jo, recuperant el que deia abans...
El clima suec és dur.
Sí.
Jo, recuperant el que deia abans, hi ha un moment que diu l'advocat, diguem-ne, el Cecil, que és, diguem-ne, el llop, per dir-ho d'alguna manera. Diu, la meva objecció més important, però, és aquesta. La llei no fa cap esforç per entendre els sentenciats. Com pot ningú tenir l'esperança de prevenir els crims de demà sense mirar de comprendre els que cometen avui? A mi això em sembla molt la idea del personatge. O sigui, és un personatge que s'està morint. Eh? O sigui,
té tuberculosi i no
sobreviurà. I és boníssim perquè quan es vol, diguem-ne, abstraure, es dedica a desmuntar el rellotge. O sigui, el seu rellotge el munta i el desmunta perquè diu que en el moment que es posen allà que li serveix de distreure's i no té ni tos. O sigui, té aquelles coses...
Sí.
Jo penso que hi ha coses molt típiques, igual que masteguen tabac. Això és una cosa que jo l'associava als americans. Sí, i en canvi, llavors, els suecs també representa que sí, que també masteguen tabac.
Per tant, l'aspecte històric està molt cuidat.
Sí. O sigui, jo penso
l'ambientació, sobretot l'ambientació d'un Estocolm, que és una ciutat entre illes, que a més, a l'inici de tot hi ha un mapa perquè ens puguem situar i dir, mira, ara estan en aquesta àrea o ara estan en aquest barri o estan en aquesta església, no? De Estocolm al 1793, però sobretot aquest món de brutícia, de foscor, de pobresa, de misèria, de desesperació, de beguda perquè no es troba cap altra sortida a la vida. Un Estocolm en el que encara sembla que el govern feia esforços, però encara hi ha moltes cases que són de fusta i se rememoren un incendi que va haver i tot un barri va desaparèixer. I llavors tota l'Umpen, tota la gent pobra que vivia, miserable que vivia allà, es va traslladar a un altre barri. Doncs hi ha el de la perruca que hem vist abans quan he llegit. Vull dir que sí que hi ha una recreació, però sembla que sigui la recreació de la part més això, no?
Més negra, no?
Les fosques de la novel·la, jo crec que entre l'ambientació i les descripcions, vull dir, és l'important dintre de la novel·la. Jo penso que és el més important.
I una trama molt ben construïda.
Molt ben construïda, perquè a més, al final de tot, és que, diu ja, a mi al final em va encantar perquè et dona la possibilitat, el deixa obert, perquè, bueno, saps qui és, perquè inicialment no saben ni qui és el mort.
Heu dit que trobaven l'assassí.
Home, sí. I és que l'assassí, en teoria, doncs té un motiu molt, molt bàsic,
vale?
Que no el diré. Però després hi ha una segona lectura que té un altre, un altre lligam, que, o sigui, té dos motius pels quals ha fet allò. I el que passa és que li surt malament,
Que si sempre dona un gir, saps? Creus que ja t'has explicat, vale, ja ho entenc, no? Llavors, pam, et dona un gir que dius, ostres, inesperat, que també això és un art i això fa que t'enganxis.
Bueno, i després, i ara em poso en un terreny que el Jesús sap més que jo, té un transfons filosòfic, perquè fixa't que entre Rousseau i Sade, jo és que contraposa les dues idees, perquè Rousseau afirma que la naturalesa bàsica està corrompuda per la societat. En canvi, Sade diu al revés. I llavors, o sigui, i això es veu a dintre la novel·la. Tu em pots contradir, però jo ho he vist claríssim.
No. A veure, en la novel·la ja diu que el Cecil, l'advocat, no, doncs ha estudiat dret a la Universitat d'Uppsala, que és una de les universitats primeres d'Europa i la principal de Suècia en el seu moment. I que un company que parla d'ell diu que es passa el dia enganxat a Rousseau. Clar, Rousseau té un sentit de la justícia molt potent, i llavors el que tu estàs dient d'aquesta bondat natural de l'home, doncs es contraposa amb una altra idea de dir no.
No. Si,
al final el precisament, tu has dit que no apuntaves al lligam del Cecil amb el Rousseau, però en canvi el Jonathan, que el Jonathan és... Bueno, ja es veurà, no? El lector ja sabrà qui és el Jonathan, no? Doncs diu, he vist el món ara, senyor Pinge. Els humans són cucs farsants, un grup de llops assedellats de sang que l'únic que volen és esbudellar-se els uns als altres en la lluita pel poder. Els esclaus no són millor que els amos, només són més febles. Els innocents només són lliures de culpa a causa de la seva falta de capacitat. Vull dir, allò de que... No, aquesta lluita sempre que jo crec que s'ha d'esbrinar en concret, la lluita entre les circumstàncies i l'home, no? És a dir...
Hi ha
circumstàncies que són tan aclaparadores que el marge de llibertat que deixen és tan minsa que quasi desapareix la responsabilitat personal, no? Que és molt greu, això.
És que...
I el que volia dir, m'ha vingut al cap, també, és que una altra idea que a mi m'ha interessat, la resposta jo trobo que és força bàsica, però precisament aquest, el Jonathan, em parla de la construcció d'un monstre. Perquè el que li fan a la víctima, que surt ja a l'inici, no?, que troben allà un dels jacs, és tan bèstia, és tan bèstia, que no es pot justificar de cap de les maneres, no pot haver cap motiu, encara que ell ho vulgui saber. Eh? El Cecil vol saber, doncs, quin motiu pot haver portat una persona a fer aquesta barbaritat tan, tan grossa, tan, tan desmesurada, tot i això, que explica com es construeix aquest monstre. Mm. El mateix, com es construeix? A mi és un dels punts que també he trobat. El que passa que la resposta que dona de com s'ha construït és molt bàsica, no deixa de ser molt bàsica.
És molt bàsic, sí.
Però, clar, surten uns personatges i surten unes històries que dius, uf, valga en Déu.
I al final, la persona, diguem-ne, clar, dius, hosti, tothom és miserable, tothom és no sé què, i el Cecil és l'únic que és de la justícia. Però al final de tot fa un tomb i dius, vale. O sigui, també saps...
També té un cantó fosc.
Fosc no, però manipula un fet que no es pot explicar, però té la seva gràcia, perquè no fa res mal fet, amb te cometes, però... manipula el tema d'una manera en benefici de... Sí, llavors se'n podria parlar, però esclar, aquí no es pot dir perquè no té sentit, perquè ho explicaríem i tampoc és això, no?
Filosòficament també hi ha el debat que planteja ell de que ell vol ser tan racional, perquè el Cecil, no, l'advocat aquest, l'amant de Rousseau, que precisament Rousseau també reivindica moltíssim el sentiment, però ell es queda amb la part més racional. La part racional, fins i tot, l'exemple que tu parlaves del rellotge, de que per relaxar-se doncs, desmuntava el rellotge, el ficava cada peça en una quadrícula d'un paper i després el tornava a muntar. Això és un debat filosòfic molt important, que és la lluita entre la raó i el sentiment, entre la il·lustració i el romanticisme, no? Com que l'ésser humà té les dues dimensions i les dues dimensions estan molt més travades del que pensem, no? Uh-huh. I que voler veure l'ésser humà només des d'una perspectiva racional, doncs se'ns perd, i si el volem només veure des d'una perspectiva del sentiment, de l'emoció, de la passió, del desig, també se'ns perd, no?
Mira, només en la pàgina 23 ja diu, quan la ment et diu una cosa i la realitat una altra, ha de ser el pensament el que s'equivoca. I això ho diu a la pàgina 23, així, eh?
Això és quasi mètode científic, eh? Això és quasi mètode científic.
Exacte, o sigui... saps? O sigui, és... Bé, és... A veure, a mi, de veritat, he intentat, és una tonteria, he intentat posar adjectius. Jo diria, mira, és una novel·la dura, violenta, crua, complexa, apassionant, pertorbadora, fosca, impressionant, cruel, angoixant, interessant... brutal. I m'he quedat aquí.
Em sembla que, Déu-n'hi-do, has fet un tren d'adjectius amb molts vagons.
És que vaig pensar, posa-li adjectius, vinga. I vaig començar a escriure i dic, ostres.
I és àgil,
És àgil. Es llegeix molt de pressa. És molt gruixudeta.
Sí, té 415, una cosa així.
Sí, més o menys, però es llegeix molt bé. I després, vull dir, les parts, diguem-ne, hi ha una tercera part que amb el Jesús en parlàvem abans, que surt la noia, que en un moment determinat llegeixes allò i dius, i ara això per què m'ho explica?
Exacte.
Perquè està completament deslligat. Bueno, hi ha alguna referència d'algun nom
després,
que et voleia, però, esclar, després En la quarta part ho lliga tot. Sí. O sigui, lliga des del començament fins al final, perquè uneix els dos personatges,
sí, sí.
Que això no és cap secret, uneix els dos personatges, el Blix, que és un dels personatges que surt, i l'Anna Estina, que és l'altre personatge.
Sí.
Que l'Anna és la que et perds una mica perquè no saps ben bé com per què t'ho explica, però després...
Però és un personatge molt enigmàtic i terrible, que és la Madame Sachs.
Ah, sí.
Que segur que aquesta, en la continuació...
I surt, no?
En 1794, en 1798, sí. Segur que surt. I també una societat... Mònides, no?
En la segona part, jo no l'he llegida, però he buscat informació. O sigui, com que, clar, el Cecil es mora,
sí,
està claríssim.
La tuberculosi fa la seva feina.
No pot allargar.
Déu-n'hi-do el que dura,
no
perquè
a l'inici sí,
del llibre sembla que ha de morir al cap de dos dies. Fins i tot es fan aposta de quan morirà.
Però pensa que...
Apostes amb diners, eh?
Escolta, Jesús, però fixa't que és a la tardor. Sí. I del tardor a l'hivern. Sí. Llavors, els dos del mig, s'aguanta més perquè està més sa. Bueno, no ho està tant, però... O sigui, és més... Però, a més, desapareix. És curiosíssim. O sigui, hi ha una cosa que a mi ara em crida l'atenció al pensar-hi, que és que els dos protagonistes, els dos investigadors, desapareixen. En la tercera part desapareixen, no surten per res. Mm. O sigui, dius, hòstia, on són? Llavors, en la segona part surt un germà del Cecil, segons tinc entès. Bueno, és per...
A 1795.
94. Home,
també hi ha la lectura de veure que aquest retrat tan dur, no? Dur en el sentit de que la realitat que descriu és dura, està demanant una revolució social, està demanant una revolta de dir, ostres, una capital com Estocolm i tal, no poden haver tants barris que visquin d'una manera
tan miserable,
tan miserable, sí. I tan
cruel. A més, quan parles de quan hi ha el foc... hi ha un moment que es refereix la noia, diu sí, diu, on hi havia fusta, ara hi ha pedra. O sigui, sí. Que el barri, diguem-ne, que s'ha cremat, quan s'ha tornat a reconstruir, s'ha fet amb pedra, i ja els pobres ja no hi poden anar, i s'han d'anar a un altre lloc. O sigui, està molt ben recreat, o sigui, l'ambient...
Com les noies ja molt petites d'aquests barris, doncs s'han de dedicar-se a la prostitució. Sí. Tenia aquí un fragment, però ara ja se'ns fa... Sí. Se tira el temps al damunt, no? Sí.
Per tant, el component històric pesa molt.
Pesa molt, sense això...
Més que el thriller,
a veure, pesa.
Estan ben trebats un i l'altre.
Jo penso que pesa més el tema, i l'autor crec que ho ha dit, que en el fons el lector en el que ell està pensant sobretot li interessa la trama de les passions, els motius, no? Vull dir que no, diu ell, no es necessita conèixer la història de Suècia.
No,
però sí que és veritat que aquest context enriqueix molt la... I dona sentit. El bo és que no només és un context com un escenari que després pogués representar qualsevol obra, sinó que el que està passant es trava molt bé.
És que en el fons t'explica la història.
Amb el context.
Sense explicar-te la història, te l'explica.
Quina nota li poseu, que estem acabant?
Bé, jo penso que és una bona novel·la, vull dir, t'ho dic de veritat.
Numèrica, diu.
Sí. Numèrica, no sé, vull dir...
7,5, 8.
Notable.
Un 7.
Notable, sí. Notable alt.
Sí, notable alt, sí. Sí, sí.
Si la voleu descobrir, és 1793, El llop i el vigilant, i si us hi enganxeu, és la primera d'una trilogia, després va venir 1794, El foc i el minotaure, i 1795, La germandat, totes tres publicades per Proa. Jesús Dolors, moltes gràcies, bones lectures.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 12:15, us oferim un nou repàs a l'actualitat. Enquesta oberta per decidir la seu del casal d'estiu. Una enquesta oberta a les famílies interessades en el servei decidirà si la seu del casal d'estiu d'Olèrdola aquest 2026 serà Moja o Sant Pere Moranta. Així es va decidir després d'un ric debat produït aquest dimarts a la tarda en la reunió informativa oberta a les famílies que es convocava per exposar els continguts del casal d'estiu. Es va celebrar al local Rossend Muntaner de Sant Miquel. Inicialment s'havia anunciat que enguany la seu del casal d'estiu seria l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Moranta, a partir d'una reflexió feta per famílies en el sentit de prioritzar el benestar dels infants i joves, es va considerar la convivència d'utilitzar una instal·lació coberta per minimitzar l'efecte de la intensitat del sol i la forta calor que es preveu durant les setmanes de celebració del casal, del 29 de juny al 31 de juliol. Després del debat, es va decidir que es faria aquesta enquesta oberta fins al diumenge 24 de maig a la mitjanit, amb el compromís que, en cas de fer-se el casal a Moja, els dos anys següents es farà a Sant Pere Moranta, aprofitant que la pista de l'escola Rossend Muntaner ja tindria la coberta. L'enquesta està disponible a les webs del Consell Esportiu i de l'Ajuntament d'Olèrdola. La Bisbal del Penedès incorpora els nous contenidors de roba amiga per la recollida de roba usada. Aquesta setmana s'han començat a instal·lar la Bisbal els nous contenidors de roba amiga que substitueixen els anteriors contenidors d'humana destinats a la recollida selectiva de roba i tèxtil usat. Els contenidors taronges de roba amiga permeten dipositar-hi roba, calçat i tèxtil de la llar dins les bosses tancades, facilitant-ne posteriorment la classificació, reutilització i reciclatge. S'han instal·lat 6 contenidors i pròximament n'hi haurà un altre. El Taló d'Aquil·les organitza el taller Mascomilitat. Avui dijous a les 7 de la tarda, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès acull el taller Mascomilitat, organitzat pel col·lectiu d'Homes contra el Patriarcat, al Taló d'Aquil·les. El taller oferirà un espai de reflexió sobre com entenem la masculinitat i com ens fa sentir el seu model clàssic. Les inscripcions per participar-hi es poden fer al correu altaló@proton.me. El taller compta amb la col·laboració del Consell Comarcal. L'entrada a l'edifici s'ha de fer pel carrer de Sant Julià. I el bàsquet Sant Sadurní organitza un torneig 3x3 el 14 de juny. El Club Bàsquet Sant Sadurní celebrarà el proper diumenge 14 de juny un torneig 3x3 obert al públic que tindrà lloc de les 9 del matí a les 9 del vespre. La competició comptarà amb categories des de premini fins a open i veterans, amb equips masculins, femenins o mixtos, segons la categoria. Els equips hauran d'estar formats per un mínim de 3 i un màxim de 4 jugadors i jugadores. L'organització oferirà samarreta de regal, accés a la piscina municipal i concurs de triples. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció. El preu serà de 50 euros per equip i les inscripcions ja es poden formalitzar a través del web del Bàsquet Sant Sadurní.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:45. Let's go, girls. Els darrers minuts del magazín d'aquest dijous els aprofitem per parlar sobre el món de la vinya i el vi en clau femenina, de la mà de l'Eva Plazas, a l'Empel. Avui amb tres dones que representen tres mirades pel que fa als escumosos penedesencs, el Cava, Corpinat i Clàssic Penedès, que enguany es trobaran per primera vegada a la 30a edició del Cavatàs, que ja no es dirà així. Connectem amb Ràdio Sant Sadurní, allà s'hi troba l'Eva, les seves convidades i el nostre company, el Miquel Cuenca.
Així és, Sílvia. Avui la Eva Plazas, en aquest nou capítol de l'Empelt, el número 17, farà referència al Cavatàs. D'enguany arriba a la seva 30a edició i ho fa amb un canvi de nom. A partir d'ara es dirà la Mostra de Vins Escumosos i Gastronomia, per tal de que la fira sigui més oberta, plural i representativa.
Avui obrim el programa amb una mirada que va una mica més enllà del titular, una mirada cap al moment que estem vivint. Perquè sí, aquest any el Cabatàs arriba als 30 anys i ho fa en un moment de canvi, un canvi que ha generat converses, reflexions i també emocions. Un canvi de nom que, en el fons, ens convida a preguntar-nos qui som, d'on venim i cap on volem anar. I potser també ens recorda una cosa important, que de vegades, per avançar, cal sacsejar-nos. Que els moments de canvi, encara que incomodin, són el que ens obliguen a evolucionar. I això arriba, a més, en un context complex pel sector, amb dades que parlen de baixada dels consums de gairebé un 9% en vi embotellat, un moment que ens interpel·la a tots a moure'ns, a repensar-nos i a no quedar-nos de braços plegats. Però avui no som aquí per alimentar el soroll, som aquí per escoltar, per compartir i, sobretot, per sumar. Perquè més enllà de les paraules, de les etiquetes o de les diferències, hi ha una cosa que ens uneix profundament, el territori, el Penedès. La terra que estimem, que treballem i que volem veure viva, digna i en futur. Un territori en el pagès pugui viure de la seva feina amb orgull i amb respecte. I és des d'aquesta mirada potser més femenina, més de consens, més de construir que de confrontar, que avui hem volgut fer aquest espai. Tres dones, tres trajectòries, tres maneres d'entendre les bombolles, però un mateix batec. Estimar aquest territori i voler-ne el millor. Benvingudes i gràcies de veritat per ser aquí. Hola, Marga, què tal?
Hola, hola a tothom. Jo sóc la Marga Torres, treballo en aquest sector de fa més de 30 anys. Estic treballant al Bet i Noia i som Clàssic Penedès.
Molt bé. I tu, Montse,
hola,
què tal? Gràcies, benvinguda.
Gràcies a tu per convidar-nos. Jo sóc Montse Nicolàs, vinc del celler Masia Torreblanca. Nosaltres fem caves, estem dins del paraigües caves per al tema que toquem avui, des de fa uns 50 anys, és un negoci familiar, un celler petitó.
Molt bé. I tu, Jessi, hola, bon dia.
Bones, hola, jo sóc la Jessi Llopart i sóc cinquena generació de com a elaboradors d'escomosos i 26ena com a viticultors.
Viticultors 26ena generació, això és molt fort.
Tenim, sí, una bona trajectòria dintre del territori com a cultivant vins a vinya. I venim amb representació, doncs, de Corpinat.
Molt bé. La veritat és que estic molt contenta d'aquí tenir tres representants de les bombolles penedesenques i em feia molta il·lusió poder estar juntes i parlar i conversar. I per començar, si us sembla, la pregunta que us volia fer és què tenen les bombolles que no tenen els altres vins? Fargues, si vols?
Bueno,
una clar, miqueta... tenen les bombolles,
que els són el que no tenen els altres vins, no? Però clar, les bombolles fan un factor diferencial amb el vi. Vull dir, acompanyen a un vi. El vi que acompanyen pot ser jove, pot ser fresc, pot ser lleuger, pot ser més complexa, pot tenir més criança, però les bombolles sempre acompanyen tot el recorregut.
Molt bé. I per tu, Montse?
En principi, quan, no sé, penso en la persona que obre l'ampolla d'escumós, d'entrada, quan treu el tap i fa el pop, ja s'obre una festa. Ja és com un dia diferent, no? Si algú obre una ampolla un dimecres per menjar-se-la amb el sopar, no és el mateix que obrir l'ampolla de vi. Jo ho veig així. És un
aquell
pop.
Soroll, no? Sí. Aquella pam, aquell tap sí. Que surt.
I després que normalment un vi tranquil es tasta, en canvi un vi escumós sol ser, en general, per celebrar, per mirar-se els ulls, per brindar. Llavors la gent ho associa a diversió, que gràcies a Déu venem alguna cosa o fem o elaborem un producte que és per diversió, que és oci. I això jo ho veig així, vaja.
I tu, Jessi, com veus això?
De les bombolles. Sí, segueixo el mateix, no? Molt versàtil, no? Que és penso que és un vi molt versàtil, molt polivalent, que pot acompanyar a un menjar des del començament al final, doncs, tant com un aperitiu, com pots acabar en ell o fer l'última copa, molt fresc, normalment és molt equilibrat, no? Doncs, trobo que té unes qualitats molt diverses i que fa doncs, que sigui doncs, uns vins molt especials.
La veritat és que jo no conec, no he vist mai ningú, no sé si estareu d'acord, amb una copa de cava o Corpinat o Clàssic Penedès i no està content. És a dir, no? És a dir, tens la copa de bombolles i ja se't marca un somriure a la cara i penso que això és part
no
de l'essència.
No t'imagines una persona trista prenent una copa d'escumós? O sigui,
no,
no.
Si no, I si se la pren?
No.
S'ha de dir-ho, es pren una cervesa segons quina altra persona. Vull dir, però l'escumós dona un... Bueno, ho veus amb la gent, quan venen a comprar el celler i... O sigui, és... Ostres, tenim un aniversari. Sí que és veritat que ens agradaria que es desestacionalitzés, però sí que és veritat que veus que celebren coses, que estan contents i que els hi fa una il·lusió obrir aquella ampolla... No sé.
I ara que parlem d'això d'obrir les ampolles, recordeu quin va ser el primer moment que veu obrir una ampolla de cava o quin record teniu d'obrir un escumós? Què us va marcar? Què veu sentir? Teniu algun moment d'aquells marcats de dir és que vaig obrir aquella ampolla en aquell lloc tan especial, un dia especial? Ja heu pensat en això? Us aporta o a què us aboca quan obriu una ampolla?
Bé, normalment és compartir, no? És compartir, és això que deien, no? Celebrar... disfrutar, doncs també acompanyar un bon menjar. No sé, en principi, bueno, hi ha molts moments. Clar, un de sol és difícil de definir.
Sí, però sobretot és molt compartir. Compartir
sí,
ja...
Seria la
ja
paraula,
sobre...
no? Compartir.
Sí, sí, sí. Sí
perquè... Sol, un de sol, s'obrirà una ampolla.
No, jo el record de joveneta, joveneta, a part dels records que podem tenir de que quan érem petits anàvem al celler i fèiem feines que ara no es podrien fer, no? De desanimar i coses d'aquestes que ara no seria correcte, però... A part d'això, tenir 18 anys, no tenir un duro, o 19, ser estudiant, no tenir diners... Però anar a menjar un biquini amb una ampolla d'espumós. O sigui, era com tota la inversió del sopar era amb aquella ampolla. No? O sortir sopades, tota la colla, però això ho fèiem cada dissabte, no? Era sagrat aquella ampolla d'espumós per sopar. És... Vaja, jo tinc aquest record, no sé.
I en algun moment d'aquests records veu dir jo això perquè m'encanten les bombolles o perquè m'encanta el món del vi és amb el que em vull dedicar? Tu, Jessi, per exemple, quan... T'ha vingut per la família, perquè ho has viscut a casa, o hi va haver un moment que vas dir això és el que jo em vull dedicar?
Bé, a mi m'ha vingut sobretot per la família, com diu la Montse, no? Doncs des de petites doncs hem estat envoltades d'ampolles i de vinyes, i ha sigut el nostre dia a dia. És cert que hi va haver un moment doncs, de la nostra adolescència i de joventut doncs, que bueno, vam crear els nostres camins, vam estudiar, en el meu cas doncs, vaig fer turisme... I vaig estar doncs, treballant en el sector del turisme, però després potser el fet d'haver viatjat i haver vist altres empreses i altres situacions, doncs, vaig retornar i vaig veure doncs, que realment estàvem en un territori molt maco i que hi ha un sector doncs, que és molt ric i que penso doncs, que tal com estem fent, no? Que l'hem de conservar, que és tradició, és cultura... I on t'hi sents molt a gust, perquè jo sempre penso, no?, que no és el mateix anar a vendre, no sé, tornillos, o anar a vendre, depèn de quina cosa, no?,
sí.
Que anar a vendre, doncs, escumosos i coses doncs, que ajuden doncs, a compartir, a fer alegres i... Mm.
Veus, jo potser d'una altra manera, perquè a casa meva no tenen celler...
Clar, tu ets enòloga i vas decidir-ho tu mateix.
Sí, 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 bueno, però jo des de petita el meu pare també portava unes vinyes, el mm-hmm. meu avi, vull dir que de família no sé quantes generacions, perquè no... perquè era algo més una altra versió, no? Però sí que vaig començar per una altra branca, per estudiar químiques, però després vaig veure que això...
Era molt avorrit.
M'agradava més la insistència del meu germà, també, t'has de dedicar a fer vi, que això no sé què, i a mi m'agradaven els vins. I primer m'agradaven més els vins sense bombolles, perquè pensava dir que així em sembla que els puc valorar una miqueta més, que, bueno, però després, què va, les bombolles em van atrapar, sí.
I una mica parlant del Penedès, no? Què penseu que fa tan... que aquest territori és tan especial per les bombolles? Què en penseu? I sobretot també què compartim, no? Tots plegats, al final compartim el territori, no? Clàssic Penedès, Corpinat i Cava. I què penseu que el fa tan especial a aquest territori?
Home, jo crec que ha de ser especial per força. Fa més de 2.500 anys que hi ha vinya aquí. Les varietats s'han anat adaptant, la manera de portar les vinyes, el consum, tot ha sigut com una confluència, no? De que tot una sèrie de factors que això havia de sortir d'un lloc on hi havia una llarguíssima tradició, no? De...
La ubicació, sí. Segurament, el lloc on estem,
però
no?
Crec que el lloc, la climatologia és perfecta. Sí que és veritat que es treballen amb altres varietats i jo, en el nostre cas, per exemple, m'encanta, però el Macabeu, el Xarel·lo, per allà, de com creixen aquí, com es desenvolupen aquí, és un territori únic... amb una acidesa perfecta, que per als escumosos és perfecta.
Sí, per fer els bruts Nature, no?
Que sempre diem. Que sóc la gran defensora del Nature, jo.
Exacte.
Crec que la climatologia que tenim, salvat que evidentment som pagesos i vivim de la climatologia i cada dia és diferent, com avui, per exemple, que plou molt, però crec que és perfecta per aquestes varietats que cultivem i per fer un escumós. Jo crec que és única en el món, la climatologia que tenim, el sol que tenim, per fer el que fem. I a vegades ens ho hem de creure una mica més, que és únic.
Mm. És així. Sí, sí, aquest microclima, no?, que hem estat dient, el fet, doncs, de tenir Montserrat al nord, no?, que ens protegeix, al darrere ens tenim a l'est, al Mediterrani, tot això, doncs, crea aquest clima mediterrani que és ideal, no?, per fer els escumosos.
Sí.
Molt bé, doncs compartim sobretot el territori, no?, aquest territori del Penedès, que com deia la Marga fa més de 2.500 anys, no?, amb el jaciment de la Font de la Canya i sí, la troballa de les llavors de raïm que es van trobar, no? I ara una mica més enllà, doncs, això, no?, de que el que compartim és aquest territori, aquestes varietats, sí que és veritat que per exemple, tu, Montse, no?, teniu també Pinot Noir i Chardonnay, perquè en el clàssic Penedès es poden fer servir també varietats com Chardonnay i Pinot Noir, no?, en aquest
sí,
cas.
Sí, sí.
I a Corpinat, ara mateix, hi ha una moratòria. Explica'ns-ho, Jessi, com és això? És macabeu xarel·loparellada, sí, i llavors les varietats com Pinot Noir, Trapat, Chardonnay, amb un percentatge es poden utilitzar? Com?
Sí, actualment el percentatge és que es pot utilitzar un 10% màxim d'aquestes
varietats. De varietats que enteneu que forànies, no?
Sí, que no són les històriques, com si diguéssim. Mm-hmm. I ens ha, sí, en un moratori fins al 33, el 2033, que a partir de llavors sí que hauran de ser tots els corpinats, hauran d'estar elaborats amb 100% varietats autòctones històriques. Mm. Que són les que has comentat, macabeu xarel·lo parellada, i després amb un estrell, amb garnatxa, serien aquestes les...
Clar, perquè en el cava les cinc autoritzades, en aquest cas de blancs, són macabeu xarel·lo parellada, el chardonnay i la que en diem el sobirat parent o malvasia, que de fet n'hi ha poca, la malvasia riojana, més que res, i en el rosat són la garnatxa, el pinot noir, la monestrell i el trapat, no?, que aquestes serien. I en clàssic Penedès es poden fer servir totes aquestes també, no?, tant les de cava com les de...
Sí, totes aquestes, sí. Mm-hmm. Ara no recordo si n'hi ha alguna més, eh?
Ja, però bueno, que en el fons compartim moltes coses, sobretot també les varietats de raïm, no?, també. I, doncs, res, ara, canviant una mica, fent una cosa més divertida, us volia proposar un joc ràpid, i us volia proposar, en situacions quotidianes, que vosaltres em digueu amb quin escumós o amb quin corpinat o clàssic o cava ho maridaríeu o ho relacionaríeu, vale? Per exemple, un dilluns complicat. Quin escumós, eh?
Com avui.
Avui sí.
Ha plogut molt.
Comença
el dia amb una potència molt bèstia, llavors tampoc et pots passar, eh?
Vull dir, no ens passem un dilluns com aquest complicat.
Aquí és on jo l'ampolla de Brut Nature fresquet, sigui reserva o sigui estàndard, vull dir, de guarda, o un cava fresquet i jove, que et passi bé, que et suavitzi la setmana, perquè, clar, de venir el dimarts, el dimecres, el dijous, no ens
passa. Una setmana molt llarga.
Aquesta meva idea del dilluns complicat.
Molt bé, molt bé. I un sopar improvisat, allò de dir, ai, no m'ho esperava i tinc un sopar improvisat.
Bueno, potser una cosa improvisada m'agradaria més una cosa més fresca, més lleugera, fins i tot un rosat.
Un rosat, jo aquí també sí. He pensat en un rosat.
Sí, sí, sí.
Jo també.
Doncs ja, ara aquesta
coincidim en coses.
Coincidim en moltes coses. I aquest crec que sí, no? En una gran celebració, Jessi, aquí
doncs
en una
aquí,
gran celebració.
Sí, aquí ja ens demana això, un escumós parcel·lari, un escumós amb llarga criança, pot ser un brut nature...
Clar, sí, que és reserva...
Sèria, sí.
Clar, que complexitat.
Que reserva, doncs, que tinguem, doncs, ja, sí, això és, doncs...
Una bombolla molt ben integrada, uns grans aromes terciaris, no?, allò d'una gran celebració, un gran moment, d'una collita, no?, determinada, una cosa única, no?, potser.
Bueno, clar, ja la pensem també per acompanyar un bon àpat, no?, una celebració, un bon àpat, doncs ja una cosa...
Que ens sigui acompanyada principi a fi i que ens serveixi, aquí ha de ser Brut Nature, no?,
I que tingui aquesta, no?, aquesta relació, no?, doncs si és una cerimònia, una celebració especial, doncs que tingui, doncs, aquest factor, doncs, també, doncs, la banyada, ubicació de record, no? Pot ser sí. El primer vi que ens vam prendre junts o el primer que hem destapat quan va néixer el fill,
els
la filla.
Fills, no?
Doncs, sí. Sí, és buscar doncs, no? aquest escumós que, sí. que recordi aquest dia.
Sí, sí, especial.
Molt bé. Al principi dèiem que normalment quan obres una ampolla sempre estàs acompanyat, però jo us volia fer la pregunta en un moment per tu sola, aquell moment de dir, ara necessito pau, calma, quin cava o escumós a bombolles m'obriria en un moment per tu sola?
Sí.
Sí? Un gran reserva per degustar-lo?
Per degustar-lo bé, per entrar-lo bé, un bon llibre...
Sí, jo també, un complexe, no? Una,
sí, és el moment.
Una escumosa així, doncs...
Doncs jo seria més, no sé, aniria a la...
Algo
sobretot que no hagués tastat mai.
Ah, molt bé.
Sí, una novetat. Vull dir, un moment per mi sola, doncs és un moment per tastar alguna cosa, doncs que...
És allò, que ningú m'emprenyi i ara jo vaig a veure això exactament què és. Com em sentia
per l'enòloga,
anem a veure, no? T'entenc, Marga, de dir, ara és el meu moment, vaig obrir-me aquesta ampolla.
Doncs ara una novetat, una cosa que... Sí.
Molt bé. I ara, doncs, una mica doncs, el que dèiem, no? Que al final estem en aquest moment de canvi, que hem d'explicar les bombolles en el context actual que deia, no? A la introducció, amb la baixada del consum i l'incertesa que tenim, no? Moltes vegades penseu que el vi o el sector del vi, el cava, els escumosos, per poder evolucionar necessiten sacsejades com la que estem vivint ara? És a dir, moltes vegades... per poder evolucionar, per poder créixer, necessitem que hi hagin aquestes sacsejades com ara l'aparició del Corpinat, que això va ser el 2018, crec,
sí, el 2017-18,
que hi hagi ara tota aquesta revolució de les bombolles. Creieu que això fa que tots ens faci una mica millors o intentem créixer i evolucionar?
A veure, una sacsejada sempre està bé perquè suposo que ens posa que més, com vulgui dir, estar més al present de què és el que estem fent, no? I no treballar tant amb la inèrcia, uh-huh. Sinó replantejar-se coses i veure tot com està i cap on es vol anar. Ara, de totes maneres, crec que hem de posar un criteri una miqueta més conjunt, una miqueta més de valors que compartim, no? Uh-huh. I això encara falta evolucionar una miqueta.
És com molt nou, no, encara?
Però... Sí, ara fa poc. Hem de ser sincers, vull dir que estem molt bé tots plegats, però fa poc perquè la sacsejada és molt grossa. I, a més, com tu has explicat al principi, en un moment que també és molt complicat. Llavors... Per una banda, penso com la Marga, que les grans sacsejades són bones perquè realment quan tens un gran susto de salut, quan tens algun gran d'allò, és quan realment evoluciones. Lamentablement, les centrifugades van bé perquè tot evolucioni. I així ha sigut la història de la humanitat. Però fa respecte. El que passa és que tenim un bé comú, que és aquest Penedès. No sé, com diu la Marga, no sé com hem de buscar, com ho hem de fer, però al final és un bé de tots que el compartim i la idea és compartir-lo. Per lo bo i per lo dolent, vull dir, per lo bo, sobretot, no?
Uh-huh.
Llavors, jo crec que aquí és on s'ha de posar la història en comú. Que no perdem la llum, saps? Que volent canviar no perdem tampoc el
foco.
Centre.
Sí, està en un territori, és evidentment, no? Crec que és el que ens uneix i cap on hem d'anar. Llavors, fa mal quan realment aquest territori no s'estima com s'estima... I no importi, no? No importi on es fa l'escumós, sinó que el que importa és la marca. Doncs aquí és on perilla molt.
Mm.
I estem en un moment molt delicat, el Penedès, i crec doncs, que iniciatives com Corpinat, com Clàssic, i com Cava està fent, doncs, que també s'està doncs, endreçant, són molt importants i són molt necessàries. Perquè realment, si no, doncs, d'aquí poc doncs, veurem un Penedès doncs, que serà ja un Baix Llobregat.
No, jo sempre quan venen les visites els dic que estem aquí frenant, que no ens... perquè a la zona d'Espiell ja també està arribant tota la industrialització, no, Sant Llorenç, i sempre dius estem frenant aquí.
Clar,
per tant, el que hem de...
És que no oblidem que som zona metropolitana, eh?
Clar,
no
és que en qualsevol ciutat europea o qualsevol altra ciutat del món... a 35 quilòmetres o 40 de la ciutat ja seria àrea metropolitana, no? Per tant, tenim la gran sort de que hem de protegir entre tots aquest territori que tenim, no? Que al final és el que és el nostre paisatge, és la nostra manera de viure, és les generacions de 26 generacions, de 5 generacions que estem aquí. I la veritat és que jo penso que ara mateix és un moment, com dèiem, de sacsejada, és un moment que hi ha molts moviments, molts canvis, però que ha d'arribar un moment que, mica en mica, tot això vagi agafant el seu camí i puguem, al final, arribar tots en un consens, no? I una mica per anar acabant ja, perquè ens queda poc temps, abans d'acabar, us demanaria una última cosa, una mica doncs, pel que hem anat dient, no? Si heu de definir les bombolles, compartir una ampolla o el que volguéssiu, com, amb qui ho faríeu o amb qui ho compartiríeu, aquest camí que ens queda per tirar endavant.
Aquí compartiríem una ampolla de cava.
Sí, o de vi, ara per acabar. Ara amb elles, m'encanta molt.
Jo hi pensava el mateix.
Estem un corpinat, un clàssic, i un cava aquí sentades i la mar de bé.
Sí, exacte. Jo hi pensava el mateix. Apreneu-ne.
Perquè el soroll a vegades no ens fa veure la llum. I jo el compartiria amb elles, és claríssim.
Sí, jo he pensat exactament el mateix, eh?
Molt bé, molt bé. Doncs res, moltíssimes gràcies de veritat per la conversa. Jo crec que ha estat molt positiu per tots. I potser no es tracta al final de... Sí que es tracta de posar-nos d'acord en tot, potser no, està clar, però sí que recordar que compartim molt més del que ens separa. Compartim el territori, la passió i les ganes de continuar brindant plegades. Moltes gràcies per escoltar l'empel de Cava Woman. Fins a la propera i salut i bombolles.
Recuperar aquest empel dedicat al clàssic Penedès a Corpinat i al cava, els diferents escumosos que tenim al Penedès, al podcast del programa, però és que podeu recuperar qualsevol de les converses, de les propostes que us hem portat aquest dijous d'aquestes 3 hores de ràdio. Nosaltres marxem, demà hi tornem, a partir de les 9:06 i fins a les 12, amb moltes més veus i propostes. Que acabeu de passar un molt bon dijous.
Ràdio Vilafranca.